Molt bon dia, bon dilluns, què tal, com esteu? Som i comencem setmana al Penedès en xarxa des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Estarem a costat vostre a través de les ones a partir d'avui i fins divendres de 9 a 12. Comencem saludant, molt bona setmana, bon dilluns, des de Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central d'aquest magazín en clau Alt i Baix Penedès. Des d'aquí us acompanyem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Comptarem també amb l'Eli Jiménez, el Raimon de Cara, la Lourdes Meronyo, el Josep Maria Soler o l'Eric Guijarro, que s'aniran incorporant a partir d'ara. Un dilluns que comença amb la roda d'actualitat per començar amb bon peu la setmana per saber què passarà a cadascun dels nostres municipis i que emissora a emissora us expliquem així que acabi el sumari. A 9:45, flash informatiu, primera cita de les 3 que us oferim cada dia amb l'actualitat de les nostres comarques. I a les 10, a l'entrevista d'actualitat de Kilòmetre Zero, parlem de les oficines municipals d'atenció al consumidor. Són oficines que recorren el Penedès, que hi fan parada un cop a la setmana, un cop cada 15 dies, un cop al mes, i que tenen demandes i queixes dels consumidors d'arreu. Avui us explicarem com funcionen amb Joaquim Bielsa, tècnic en consum de la Diputació. A 11:15, al cap d'una hora del primer flash, arribarà el segon per actualitzar aquest matí de dilluns i explicar què passa o què passarà. I a continuació, saludarem la nostra educadora canina, la Neus Bertran, d'Intercanis. Avui ens explicarà quines són les necessitats bàsiques, l'ABC, per dir-ho d'alguna manera, perquè el nostre gos estigui realitzat o sigui feliç. Obrirem la tercera hora d'aquest matí de dilluns amb Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb qui comentarem l'àmplia activitat que despleguen arreu de la Vegueria Penedès. I a 11:45, de nou l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Truca a la porta del Penedès en xarxa, tercer i darrer flash, 5 minuts per explicar què passa i seguim. Ens agrada acabar els dilluns donant-vos consells, idees, tips per cuidar-vos. I és el que avui passarà, perquè ens acompanyarà el fisioterapeuta Adrià Solís amb Riquesa és Salut, aquesta secció mensual. Avui parlant de com planificar i recuperar-nos després i abans d'una cursa de llarga distància. I és que aquest diumenge s'ha viscut la Set Cims i avui toca recuperar-se. Ell ens explicarà com. Sí, a 10:15, d'11 i de 12 cedim 5 minuts del nostre Penedès en xarxa a l'actualitat de les nostres comarques. Els butlletins horaris de les 9, de les 10, de les 11 i de les 12 recollim i escoltem el que passa arreu. Són 3 hores de ràdio de Penedès en majúscula que comencen a caminar tot seguit. Vinga, ens acompanyeu? We'll be right back. Encetem setmana i us proposem escoltar aquesta roda d'actualitat per saber com es desenvoluparà. No és una setmana qualsevol, perquè a les acaballes comença la campanya electoral de les properes eleccions municipals del 28 de maig. Així que engeguem la roda i ho fem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Quintí de Mediona, on se celebra la festivitat de Sant Antoni de les Malalties, amb una programació que ha arrencat ja a les 9 del matí amb una missa, i els actes els podeu consultar a www.santquintidemediona.cat, actes que s'aniran succeint durant tot el dia. Saltem a dimecres, perquè l'oficina mòbil d'atenció al consumidor estarà de 12 a 1 del migdia al costat del casal municipal de la gent gran de Sant Quintí i també a la plaça dels Països Catalans de Mediona. També el bibliobús al Castellot estarà de 3:45 de la tarda a 6:45 a la plaça de l'Ajuntament de Font-rubí. A Sant Pere de Riudebitlles, dimecres a les 7 de la tarda, es durà a terme la presentació de Males companyies, l'últim llibre de la filòsofa Marina Garcés, un acte que conduirà Jordi Ribas i que es durà a terme al molí de Cal Xerta. I a Sant Sadurní, dimecres, hi haurà el taller de la supernit a les biblioteques per un públic familiar amb infants a partir dels 3 anys i, això sí, amb inscripció prèvia a www.santsadurní.cat, un taller que es durà a terme a 6:45 de la tarda a la biblioteca de Sant Sadurní. Dijous, a 5:45, hi haurà aula de salut amb tècniques de relaxació al casal Cases Noves de Mediona. I a Sant Sadurní arrenquen els debats electorals que organitza aquesta casa, Ràdio Sant Sadurní. El primer d'ells, aquest dijous, a 8:15 del vespre, al pati de la Fassina de Can Guineu, amb equipaments municipals i model de vila. Un debat que es podrà seguir a Ràdio Sant Sadurní, també via streaming a través de www.santsadurní.cat. Recordem també que dijous a les 12 de la nit arrenca la campanya electoral per a les municipals del 28 de maig i que, per tant, és la nit tradicional de penjada de cartells. Seguim també divendres a Sant Sadurní amb la segona cita del Festival de Poesia a les Caves. Cita a les 8 del vespre a les Caves Giró i Giró amb Rosa Font Masot, Ampar Sáez i Esther Zarraluki. Saltem ja a dissabte, però no ens movem de Sant Sadurní perquè tindrem matí de jocs a la biblioteca de 9:15 a 2:15. I a l'índex de Sant Sadurní tindrem les 17è jornades de rol a partir de les 10 del matí. També a Sant Sadurní, última jornada de la campanya comercial Soc Sostenible, amb música al carrer amb el grup Trifàsic amb Gel i també un show cooking de cuina d'aprofitament a 12:45 del migdia a la plaça de l'Ajuntament. A Sant Pere de Riudebitlles tindrem també un taller per conèixer les plantes del riu a les 10 del matí a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers. També tindrem una caminada popular des d'Olesa i fins a Sitges, sortint a les 8 del matí des d'Olesa de Bones Valls, i la tornada es farà a partir de les 4 de la tarda amb autobús. Més informació a www.olesadebonesvalls.cat. A Font-rubí se celebren les festes de Sant Isidre i podeu consultar tota la informació a través de www.fontrubí.cat. I encara a Font-rubí, aquest cap de setmana, aquest dissabte, nova cita amb el Cabejàs, aquest mes amb Dani Nelo i Òrgan Trio, a les 11 de la nit al centre recreatiu La Cooperativa. I a Gelida, programació escènica amb l'obra Mujeres de incierta edat de Sandra Rossi a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. I acabarem diumenge apropant-vos una de les moltes activitats que es duran a terme. És la 6a CACO de la Dona de Sant Sadurní. Una activitat amb inscripcions, això sí, ja exaurides i que arrenca a 9:15 del matí des del passeig Can Ferrer del Maig. I acabarem destacant que aquest és l'últim cap de setmana del Microbí d'Avinyonet del Penedès amb dues propostes. Dissabte al matí, de 12 a 2 del migdia, pinta el Microbí en família al pati de la Deo Vinífera, i al vespre, a partir de les 9, es tancarà aquesta edició del 2023 amb la Wine Fest, la festa final del Microbí.
Des de Canal 20, a Olèrdola, el Raimon de Cara continua explicant com anirà la setmana. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Una setmana que estarà marcada el divendres per l'inici de la campanya electoral per les properes eleccions municipals del 28 de maig. Més enllà d'aquesta activitat electoral, hi ha més coses que passen. Per exemple, avui mateix, de 4 a 5 de la tarda, a la Polivalent de la Múnia, s'ha programat una càpsula informativa dedicada a informar i a formar sobre aplicacions mòbil, en aquest cas el WhatsApp. Dimecres, hora del conte als monjos a la biblioteca a partir de les 5 de la tarda per infants de I3 amb els contes de Hans Christian Andersen a càrrec de l'Eva González. Dimecres també jornada a portes obertes a l'Escola de Música Contrapunt i tast d'instruments serà a les 6 de la tarda a l'Escola al Castellot de la Múnia. I a Sant Cugat Sesgarrigues, també dimecres, s'ha previst una xerrada online dedicada a les xarxes socials límits als fills i a les filles. Serà a partir de les 7 de la tarda. Caldrà la inscripció prèvia, activitat dirigida a famílies amb infants de 6 als 12 anys. Dimecres també es preveu una reunió informativa dedicada a les explicacions sobre les inscripcions al casal d'estiu de les cabanyes a partir de les 8 del vespre a l'escola. El dia 12 hi haurà l'inici de les preinscripcions. I dijous, activitat Tinc Talent Jove als Monjos a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro. Per dissabte, la visita guiada i comentada gratuïta als Secrets del Castellot. A partir de les 9 i fins a les 12, les inscripcions es poden fer a través de la web de l'Ajuntament de Castellví de la Marca i el punt de trobada serà a l'aparcament del propi Castellot. Dissabte també hi ha una altra visita guiada en un element patrimonial de les nostres comarques, en aquest cas l'església, la capella de Sant Valentí de les Cabanyes. A les 11 hi ha la primera visita, la possibilitat de fer una segona visita, d'optar per fer-la també a les 12 del migdia. Dissabte, als Monjos, es preveu fer un taller familiar d'arqueologia a partir de 11:45. La inscripció prèvia s'ha de fer al telèfon 669-287-539. I ball de saló a càrrec del duet Moonstar, dissabte, 10:45 de la nit, a la societat La Margaridolla dels Monjos. Per diumenge, activitat destacada a la Ràpita, al Reventes Pardenyes, amb sortida a les 9 del matí, des de la plaça Ramon Cabré de la Ràpita. Inscripcions i informació a reventespardenyes.wordpress.com. Concert diumenge també del 12è aniversari de la Coral Amics de Penyafel, a 12:45, a l'Ermita de Penyafel, amb la participació de les corals del Foix i de Mediona, i tot seguit dinar de celebració per tots els membres de les corals. Cal la inscripció al 6 19 20 89 60. I els Monjos també teatre diumenge a la tarda a les 7 a la Margaridolla amb l'obra Animals de companyia a càrrec del grup Atrezzo. Entrada gratuïta pels associats de la Margaridolla i pel públic en general, 5 euros. I aquest diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a la Torre Medieval de Moja amb inscripcions gratuïtes. Cal fer-les prèviament al correu electrònic turisme@olerdola.cat. I acabem amb ball a Sant Martí, al centre, el diumenge a les 7 amb el grup Loren Duet.
Com anirà la setmana al Baix Penedès? Us ho expliquem municipi a municipi des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat parlant-vos de l'Escola de Música Contrapunt, que ja té aquestes jornades de portes obertes. Avui serà a Banyeres a les 6 de la tarda. Demà a la Bisbal, al CMC a les 6 de la tarda. A la Múnia, el dia 10 de maig. I el dijous serà a Sant Jaume dels Domenys a l'escola Els Quatre Vents. Continuem aquí a Sant Jaume dels Domenys perquè aquest dissabte, dia 13 de maig, es farà l'Airfest a les 6 de la tarda, plantada de bèsties a la Rambla de l'escola. A les 9, tabalada a la Rambla de l'escola. A quarts de 10, inici del correfoc i encesa de lluïment a la plaça de l'Església. I després de tot això, a la pista de les escoles, doncs hi haurà música amb Marc Batet i Samuel Baus. També dissabte, a les 8 de la tarda, sopar de primavera a la Societat de Sant Jaume dels Domenys. I el diumenge hi haurà a les 5 de la tarda a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys, Assemblea Ordinària General. Continuem a Llorenç del Penedès. Demà a les 5 de la tarda la Biblioteca Municipal conta Haki, la papallona màgica i activitats. El divendres a les 8 de la tarda al centre, presentació literària, converses a peu de vinya, on l'escriptora i fotògrafa Rosa Maria Ferrer Calimany presentarà la seva obra recull de les 50 converses amb diferents dones del territori. A quarts de 10 de la nit començaran el Vi Gralla 2023, les festes de maig, que us ampliarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. Pel que fa a dissabte i diumenge, continuen amb aquest Vi Gralla 2023. I el diumenge, doncs, a les 7 de la tarda al centre, el documental del mes, una botiga on rondinar. I a les 7 de la tarda, a la comprativa Sala del Vall. Continuem a la Bisbal del Penedès, i és que demà presentaran Alexa, el projecte de l'Arc Serveis Assistencials. Serà a les 4 de la tarda a Can Gordell, al local social. A les 5 de la tarda, al local social del Priorat. A les 6 de la tarda, al racó de la gent gran. I a les 7 de la tarda, al local social de la Miralba. Pel que fa dijous, a quarts de 8 de la tarda, ens hem sortit amb la participació d'alguns dels autors, el Joan Descals, l'Olga Xirinax, la Nati Soler Alcaida, la Mireia Joanola i el Jordi Guarinos. Serà a l'Auditori Salvà del Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès. Continuem al Vendrell. Aquest dimecres, a quarts de 7 de la tarda, presentació del llibre Trobades amb 69 dones de Jessi Molins, amb Neus Oliveres conduint la presentació. El dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de lectura de Comarruga, taller de construcció amb cable a càrrec de Cable Catalunya. El divendres, a les 5 de la tarda, a l'hotel 4R Gran Europa de Comarruga, el 14è Campionat de Catalunya Open Escacs per a Secs. El divendres i el dissabte, a l'hotel La Meridian Ra, 6è Jornades de Literatura La Meridian Ra. El dissabte i el diumenge, Dia Internacionals dels Museus, amb jornada de portes obertes al Museu 10. També el dissabte, Nit dels Museus, la màgia destruca al Museu 10 a les quarts de 9 de la nit. El dissabte, també a les 12 al Museu 10, presentació del llibre Animalada i les cosines de la Mus. A les 8 de la tarda, a l'Auditori Pau Casals, Colina Miralta, Sant Beat, dins el cicle temporada. A les 11 del matí, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, presentació del llibre La Pausa dels Dies, de Xavier Graset, amb Gemma Ventura conduint la presentació. I el diumenge, 14 de maig, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Sardana, el Vendrell sent la música, amb l'Eva Cabanes. Marxem ara a Calafell, ja que durant aquesta setmana se celebra la 17a Copa de la Reina i també la 5a minicopa de la Reina. El dissabte i el diumenge, tercera exposició de bicicletes clàssiques. Serà a la platja de Calafell, a la plaça del Manila, de la zona de confraria. El dissabte, des de les 10 del matí fins les 8 de la tarda, i el diumenge, des de les 10 del matí fins les 2. Dins el Dia Internacional dels Museus hi haurà jornada de portes obertes a la Ciutadella Ibèrica, al Castell i la confraria, i serà el dissabte. El diumenge, de 10 a 1, la 27a trobada de puntaires serà al passeig marítim de la platja. I acabem tot plegat a Cunit, ja que aquest divendres, a quarts de 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà la presentació del llibre Catalunya Mon Amour, a càrrec del seu autor Ivan R. Baro. I el dissabte, Cunit celebrarà la segona fira Kilòmetre Zero. A les 10 del matí, inici de la fira amb les diferents parades artesans ubicades pels diferents carrers del nucli antic fins les 9 de la nit. D'11 a 2, circuit de trenet a la plaça Santiago Rossinyol i jocs infantils al carrer Puig i Cadafalch. Des de 2:15 fins la 1, cercavila itinerant. A les 12, maridatge a la sala d'exposicions del casal municipal realitzat pel xef Andreu Ruiz de la Rosseria, la sommelier Carme Garcia i el celler Jané Ventura. El preu és de 5 euros i cal reservar a turisme@cunit.cat. D'una a 2:45, concert acústic a càrrec d'Andrés Redondo a la plaça del Casal. A les 2, fideuà popular a la plaça del Casal. Vinda de tiquets a la mateixa ubicació. De 5 a 8 de la tarda, circuit de trenet a la plaça Santiago Rossinyol i jocs infantils. I a les 7 de la tarda, actuació musical del grup Amb Auca a la plaça del Casal.
I acabem presentant la setmana dia a dia a Vilafranca, de la mà del Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Una setmana que té dos punts forts, podríem dir. D'una banda, que s'iniciaran els actes ja de campanya electoral a partir del divendres, i això vol dir que la els actes en relació al món de la política s'han de fer abans d'aquest dijous, i això vol dir que a Vilafranca, per exemple, el darrer ple ordinari es fa avui, no demà, sinó avui. Normalment es fa els dimarts, un tercer dimarts de cada mes, però en aquesta ocasió serà avui dilluns a les 6 de la tarda amb una sessió ordinària de ple a l'Ajuntament de Vilafranca, que serà el darrer abans no hi hagi aquesta convocatòria d'eleccions municipals. És un ple força de tràmit, hi ha 7 punts a l'hora del dia, no hi ha mocions dels diferents grups, que això acostuma a generar força debat, i en tot cas en els punts d'aprovació sí que destaquen l'aprovació de creació de dues places de tècnic, en aquest cas de via pública i de serveis socials, de coordinador de serveis socials i de tècnic mitjà de via pública. Aquest ple se celebra a partir de les 6 d'aquesta tarda i també es podrà seguir en directe per Penedès Televisió i per Ràdio Vilafranca. I, com us dèiem, la setmana té la política, però també té l'activitat econòmica a Vilafranca del Penedès, perquè al cap de setmana, recordem-ho, hi ha celebració de les Fires de Maig. Però, a banda de tot això, també, per exemple, avui, a 8:15 del vespre i a la sala d'actes de l'Escorxador, es fa la presentació del llibre Torturades, de Gemma Pasqual. Hi haurà una taula rodona amb la mateixa Gemma Pasqual, autora del llibre, una fotoperiodista i testimoni del llibre, Mireia Comas, i la Patrícia Vidal, que és psicòloga. D'altra banda, també cal recordar que es commemora demà el Dia d'Europa, i a l'entorn d'aquesta commemoració a Vilafranca hi haurà un acte demà a les 7 de la tarda a l'Auditori del Vinceum, una taula rodona sobre el treball en xarxa en l'àmbit del vi per commemorar aquest Dia d'Europa. Més activitats a Vilafranca del Penedès. Per exemple, a la Biblioteca Torres i Bages s'organitza un taller d'iniciació a la crònica periodística amb el nom de Veure, Viure, Escriure. El taller té lloc aquest dimecres i els tres dimecres següents del mes de maig, 17, 24 i 31. Serà sempre a les 6 de la tarda i a la mateixa Biblioteca Torres i Bages. L'objectiu és convidar els alumnes a escriure la seva pròpia crònica, explicar en què consisteix el gènere i com l'interpreten i la practiquen els professionals. L'activitat consta de 4 sessions, una introducció als conceptes bàsics, dues d'aprofitament i pràctica col·lectiva i interactiva, i una darrera sessió on tots els assistents compartiran amb el grup la seva crònica i parlaran de l'experiència d'haver-la escrit. El taller l'imparteix el periodista cultural Miquel Echarri i està adreçat a tothom a partir dels 16 anys. Per tal d'assistir a aquesta activitat, us heu d'inscriure prèviament a través del correu electrònic b.vilafranca.tv@diva.cat. Cal també tenir un telèfon de contacte per si voleu preguntar o ampliar informació amb el 93 890 40 30. Parlem de més activitat aquí a Vilafranca, perquè hi haurà projeccions de la tercera edició d'Impacte, Festival de Cinema de Drets Humans de Catalunya. Són unes projeccions que comencen aquí a Vilafranca aquest dimecres a les 10, a la sala Zazí, a partir de les 6 de la tarda, amb L'avís al mur, un film que parteix d'un tràgic episodi de la història d'Ucraïna, la massacre de jueus de Babin Yar el 1941. També el dia 11 de maig, l'endemà, dijous, serà el torn d'Extraordinàries Unides en la Neurodiversitat, un documental xilè que comparteix l'experiència de 9 dones autistes a la recerca del seu reconeixement. I finalment, el dissabte d'aquesta setmana, dia 13, es projecta Els negociadors, construir la pau. Tot plegat sempre a les 6 de la tarda a la sala Zazí de Vilafranca. I com us dèiem, l'activitat comercial i econòmica té un cap de setmana carregadíssim a Vilafranca amb la celebració d'una nova edició de les Fires de Maig a Vilafranca del Penedès. Unes fires que ja s'inauguren el divendres al matí, a les 11 hi ha l'acte oficial d'inauguració amb la tallada de cinta, però abans a 9:15, conferència inaugural de les Fires de Maig. L'alcalde anirà acompanyat de membres de l'equip de govern per participar en aquest acte, una conferència amb el títol de les 12 úniques maneres de captar clients, a càrrec de Mònica Mendoza, speaker, conferenciant, psicòloga, coach i formadora en vendes. Un acte que té lloc a l'Auditori Municipal i que, com dèiem, donarà peu després a la inauguració de les fires, al recinte firal, a partir de les 11 del matí. Divendres, dissabte i diumenge, Fires de Maig a Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana i bones fires.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. I a aquesta hora us donem la benvinguda al primer flash informatiu d'avui dilluns, 8 de maig del 2023, en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Pagesos i elaboradors de cava estimen que la collita caurà almenys un 40% a causa de la sequera. La sequera farà caure almenys un 40% la collita de raïm per fer cava, segons les estimacions de viticultors i elaboradors. El sector veu amb molta preocupació la falta de pluges. Des de l'agost s'ha acumulat una mitjana de 100 litres per metre quadrat, mentre la xifra idònia hauria de rondar els 500 litres. És catastròfic, afirma a l'ACN el representant de la vinya i el vi, a Unió de Pagesos. El sindicat avisa que si no plou en 15 dies, les pèrdues podrien arribar al 80%. Més cautelosa és AECAVA, que confia a salvar més de la meitat de la barema. Pagesos i patronal insten la Generalitat a facilitar ajudes per compensar les pèrdues al camp i també per adaptar els conreus a mig termini. La DEOCAVA, al seu torn, evita valorar els efectes de la sequera. Per afrontar el futur a curt i mitjà termini, tant pagesos com elaboradors demanen la col·laboració de la Generalitat. En el cas dels viticultors, insten el Departament d'Acció Climàtica a definir el més aviat possible un pla d'ajudes que compensi la davallada de la producció d'aquest any. Cunit, Cubelles i Calafell reclamen el bus express des del Penedès Marítim i millores urgents. L'avaria d'aquests dies a l'estació de tren de Gavà ha fet que centenars de veïns i veïnes hagin vist alterades les seves rutines de transport. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, han reclamat que es tingui en compte a les ciutadanies de tots tres municipis en la millora de les connexions amb Barcelona. L'avaria d'aquests dies a l'estació de tren de Gavà ha fet que centenars de veïns i veïnes de Cunit, Calafell i Cubelles hagin vist alterades les seves rutines de transport i, en conseqüència, el seu dia a dia també en l'àmbit laboral. Segons Cassanyes, aquest fet ha fet encara més evident la necessitat des del Penedès Marítim de comptar amb alternatives al tren. Fa temps que es reclama el bus express i aquests dies s'ha vist que arriba fins a Vilanova i la Geltrú i a partir de Cubelles fins a Sant Vicenç de Calders. Cassanyes afirma que no són un forat negre pel que fa al municipi i des d'allà es reclama un servei fiable de tren, alternatives i propostes de millora amb urgència. L'Arxiu Municipal d'Olèrdola publica l'inventari del fons heretat Casa Gran de Moja. L'Arxiu Municipal d'Olèrdola, que forma part del programa de manteniment de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2006, posa a disposició dels interessats l'inventari del fons heretat de la Casa Gran de Moja. Aquest fons va ingressar a l'Arxiu Municipal a l'octubre de 2021, gràcies a la donació de la seva darrera propietària, Janine Mestre. L'inventari amb la descripció de la documentació es pot trobar accedint a la web xam.diva.cat. La documentació el formen 33 unitats de descripció amb una cronologia que va des de 1614 fins l'any 1924. Les referències anteriors a 1868 correspondrien a la propietat del marquesat de Moja i de Cartellà i a partir d'aquella data correspondria a la nova propietària, Dominga Juera Pachot, vídua de José Vilar i Puig. S'ha digitalitzat el ple de documents amb cronologia 1624-1861, que inclou 16 unitats documentals i la còpia realitzada el 1902 de l'escriptura de 1868. Properament es posaran a l'abast dels interessats a la web olèrdola.cat. Provegaria Penedès demana als futurs alcaldes i alcaldesses que facin tot el possible per desplegar la vegueria. A les portes de les properes eleccions municipals, l'associació Provegaria Penedès ha lliurat una carta als representants dels partits polítics que han donat suport a la vegueria per demanar que el desplegament d'aquesta sigui un dels punts destacats en el seu programa electoral. El president de l'entitat, Jordi Cuyàs, remarca que és necessària una política de territori.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Obrim un dels imperdibles dels dilluns, els esports. Uns minuts on repassem marcadors, us apropem cròniques, destaquem els propers partits i donem veu als protagonistes. Arrenquem tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem ja plana esportiva i ho fem amb l'hoquei patins després d'un cap de setmana on s'ha disputat la final a 8 de la Lliga de Campions, una competició on només hi havia el Barça com a representant català, juntament amb 6 equips portuguesos i un italià. El Barça va caure dissabte a semifinals amb el Porto, que es va mesurar el Balongo a la final disputada ahir, un Balongo que venia de guanyar a l'Oliveirense a semifinals. Ahir, doncs, aquesta gran final, final portuguesa entre Porto i Balongo, que es va acabar enduent el Porto després de guanyar per 5-1. Cap de setmana, doncs, de descans a la Parlem Hockey Lliga abans de l'inici aquest cap de setmana dels play-offs. Recordem que el Barça, com a campió de la fase regular, es veurà les cares amb l'Alcoi, que ha tancat la fase regular 8è, mentre que Reus i Noia, 4è i 5è, disputaran el segon encreuament d'aquesta banda del quadre. A l'altra banda, el segon classificat, el Liceo, s'enfrontarà al 7è, l'Igualada, mentre que el Calafell, com a tercer, es mesurarà al 6è, el Lleida. Aquests són els quarts de final, que es disputaran el millor de 3 partits, mentre que les semifinals i la final seran el millor de 5. I per parlar de l'inici d'aquests play-off pel títol i per fer una miqueta de balanç de curs, el que ens acompanya ja a l'altra banda del fil telefònic és el tècnic del Calafell, Ferran López. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia a tots. Bé, molt bé.
Aquest cap de setmana, Ferran, arrenquen els play-off i abans de parlar d'aquesta importantíssima cita, fem una miqueta de balanç de curs, una temporada en què a la Lliga Domèstica el Calafell la tanca com a tercer classificat, amb 54 punts, 2 per sobre, tant de Reus com de Noia. No sé quin balanç en fas.
Bé, doncs un balanç pràcticament excel·lent, no? Penso que ha de ser després de Barça i Liceu, que penso que són dues supergrans potències de l'hoquei estatal, que el tercer sigui el Calafell, doncs la veritat és que és un orgull. Penso que és un premi a la regularitat, a ser els primers de la resta de grups de Lliga, que hem sigut molt regulars, molt constants. Per tant, superfeliç de com ha anat tot plegat fins ara.
Jo, Ferran, m'atreviria a dir que el Calafell, després de la grandíssima temporada que ha trenat, és una miqueta, no revelació, perquè ja ve de temporades molt bones, però sí que un dels millors.
Bé, jo penso que el que sí que hem sigut molt ordenats, molt disciplinats, molt treballadors, hem sigut molt ambiciosos i l'equip s'ho ha començat a creure. Llavors, els resultats han anat venint, això fa que puguis treballar amb més tranquil·litat. Per tant, no sé si els millors o no, perquè tothom es prepara i no haig de ser jo qui ho hagi de dir, però sí que et diré que després de 16 temporades d'Hockey Lliga, quedar tercers, doncs, per mi és un orgull. Ja ho havia aconseguit amb el Noia, però bueno, fer-ho que ara feia és especial també perquè és un club molt més petit, amb molt menys recorregut i que de moment encara se celebra qualsevol petit èxit i això doncs fa que tot es magnifiqui.
Ferran, parlaves de que l'equip s'ho ha cregut al costat sempre d'una afició com la del Calafell, que és una de les que animen més de tota la competició.
Sí, ho he dit moltes vegades que el Joan Ortolla és un pavelló de pell de gallina. És un pavelló que és espectacular, però no només quan juguem a casa, també la gent se'ns desplaça fora. Val a veure doncs, com estava el partit del play-off la temporada passada a l'Ateneu o com aquest any en partit de fase regular doncs, en pistes com l'Ateneu, com Lleida, etc. La veritat és que estàvem molt, molt, molt arropats i molt acompanyats. S'esgoten els adjectius, no? Nosaltres juguem molt arropats i això segur que també ens ajuda.
A banda d'aquest cap de setmana, com bé dèiem, arrenquen els play-off, Hem tingut, però, Ferran, i ara vaig amb la pregunta imperdible, hem tingut un cap de setmana i fèiem una miqueta de repàs amb aquesta final a 8 de la Lliga de Campions. En d'altres ocasions hem parlat, no?, del que signifiquen aquestes aturades enmig de la competició i de que trenquen una mica la dinàmica de joc, la dinàmica de l'equip.
Sí, sens dubte. A veure, per una banda van bé perquè aquest any, amb aquest invent de jugar els dijous i dissabtes, l'equip, parlo pel meu, ha arribat amb pinces a molts partits, a nivell físic molt castigats, i això fa que a nivell mental tampoc funcionis com hauries de funcionar. Per una banda, aquesta aturada, doncs, fins i tot la pots entendre com a positiva, però sí que és veritat que quan estàs en dinàmica de competició el que menys vols és parar. Llavors, tot ha sigut una mica estrany aquest any, amb l'aturada de la Lliga Catalana, mundials, els dijous, els dissabtes. Realment ha sigut un hàndicap a nivell de planificació per tots i penso que ho hem tret amb nota tots els equips, no? Però penso que tothom s'hauria de fer una reconsideració total d'aquest plantejament i aquests que rumien, doncs rumiar amb el cervell dels esportistes.
Ara ho comentaves, el calendari en aquesta primera part de l'any us ha demanat una exigència brutal, sobretot als equips no professionals.
Sí, sí, jo penso que la gent no n'és conscient de com arribàvem a alguns partits o com els podíem arribar a preparar, a part dels viatges, pues volar un dijous a les 7 del matí i llevant a les 4 cap a Lisboa, tornant a llevar-te el divendres per tornar a agafar un avió a les 6 del matí havent anat a dormir a quarts de dues i tornar a jugar dissabte perquè a més no hi ha una norma que digui que pots jugar diumenge sinó que poden posar el partit dissabte. Tot plegat ha sigut espectacular, no? Però bé, ho hem tirat endavant. Jo estic, per la part que em toca, content de com hem saltat a nivell de Lliga regular la competició i també a nivell de Lliga Europea perquè teníem penso que el grup més difícil de tots. I l'equip ha competit, sabíem on anàvem, hem agafat experiència, hem posat el nom del Calafell el més alt a nivell europeu i, per tant, contents i aprenent una miqueta cada dia.
Ferran, anem amb els play-off. Arrenquen aquest dissabte. El Calafell s'estrena a casa a les 8 del vespre, dissabte, rebent la visita del Lleida. Comencem, si et sembla, parlant del rival d'aquest Lleida.
Doncs un rival complicadíssim, que ha anat de menys a més, clarament, amb jugadors determinants, amb grans individualitats i un gran joc col·lectiu, ben entrenats, ben estructurats per l'Albert. Penso que un equip a tenir molt en compte perquè a nivell defensiu sempre estan ben estructurats, tenen jugadors desequilibrants com el Gepi, golejadors com l'Oriol, bons jugadors que saben distribuir joc, que saben treure doncs, profit de qualsevol situació. Per tant, molt alerta amb tots, amb els peus a terra. El que hem fet ja és història i nosaltres el que volem és fer-nos molt forts i passar a semifinals, que seria, penso que, la cirereta de moment d'aquesta temporada.
Objectiu semifinals, doncs?
Sí, sí, objectiu semifinals, sens dubte. Igual que penso que l'objectiu semifinal, sens dubte, per Lleida. Vull dir, al final, quan estem aquí, tots els equips que arriben el que volen és guanyar, no? Per tant, contents i de poder competir d'aquesta manera i sobretot amb un rival que li haurem de tenir molt en compte tot això que et deia.
Ferran, com arriba l'equip a aquest primer partit dels play-offs?
Bé, doncs amb molta il·lusió, sobretot. Sabem que amb això no en tindrem prou. Amb molta empenta i amb molta inèrcia positiva pel fet d'haver guanyat doncs, molts partits i haver quedat com hem quedat a la Lliga. Però també molt conscients de que qualsevol equip et pot guanyar, si no estàs al 100%, amb tots els 5 sentits posats, però molt confiats en nosaltres mateixos i en les nostres possibilitats.
El Calafell arriba, després de quedar tercer de la fase regular, arriba com a cap de sèrie a aquests play-offs i això fa que el primer partit sigui a casa, el segon es jugarà a Lleida i si hagués d'haver un tercer es tornaria a jugar a casa. No és determinant, però que sí que és un punt extra.
Sí, sens dubte. Penso que ens ho hem guanyat a pols, tenir doncs el dret aquest. I, evidentment, fer valer el factor camp, el factor pista, doncs, per nosaltres és certament important, no? Res més. A partir d'aquí, doncs, penso que amb un play-off, el primer partit, i més amb una sèrie de 3, doncs és força determinant. Per tant, com et deia abans, farem molt bé de preparar-nos a consciència de què necessitem en cada moment.
Anirem seguint el que faci el Calafell en aquests play-off pel títol de Lliga. Ferran López, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en xarxa. Moltíssima sort dissabte i moltíssima sort en la disputa d'aquests play-off pel títol.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I aquest cap de setmana s'ha baixat el taló de l'hoquei Lliga Plata, on el grup nord, el Vendrell, s'ha imposat per 5-4 al Dominicos i tanca el curs com a 7è classificat. Anem a buscar aquesta crònica a Domens Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Elidon. Finalment, el Vendrell ha pogut reaccionar en la tornada de l'hoquei Lliga Plata i ha aconseguit la darrera victòria precisament davant el Dominicos per 5-4 en un partit bastant igualat. Començava la primera part i Marc Canyelles encetava 2 gols en pocs minuts. Però el Dominicos estava preparat per no deixar-se passar per davant. Al minut 20-49, Marcos Bahamonte encetava el primer gol i al minut 14-45, Íñigo Varela empatava el maig. 2 minuts més tard, Arnau Gimeno marcava el 3-2, però a falta d'un minut pel final de la primera part, Ernesto Pallero tornava a empatar el partit. Ja a la segona part, al minut 11-30, Íñigo Varela situava el Dominicos per davant, però Lluís Ferrer obraria la màgia tornant a empatar el partit. I a un minut del final, l'Eloi Alvesa, de falta directa, marcava el 5-4. Amb aquest resultat, el Vendrell ha quedat 7è a la taula classificatòria amb 28 punts.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I anem ara fins a Ràdio Vilafranca per començar a repassar aquest ball de banquetes que comencem avui, que ens acompanyarà durant les properes setmanes. Eric Guijarro, bon dia.
Molt bon dia, Eli, com anem?
Molt bé, aquí estem ja disposats a veure com va aquest ball de banquetes des del Patí Vilafranca. Ja hi ha algunes novetats.
Doncs sí, ja en les últimes setmanes s'han confirmat alguns moviments. El primer doncs, era aquesta confirmació del tècnic, de Toni Aranda, que continuarà la propera temporada acompanyat del seu segon, Pau Romagosa, aquest tàndem que ha finalitzat la temporada un cop es va fer oficial la destitució de Toni Porta al mes de desembre. Aquest tàndem que ha acabat la temporada i ho ha fet amb aquestes bones sensacions, amb un Vilafranca arribant fins a la penúltima jornada amb opcions de permanència. I ara doncs veurem aquest projecte engrescador que està preparant el Vilafranca, també amb el fitxatge de Marc Gual, tota una llegenda de l'hoquei patins, no cal fer esment a tots els mèrits, més de 40 títols els que ha aconseguit al llarg de la seva extensa carrera, i ara doncs Marc Gual, que també arriba com a mànager esportiu a l'entitat, també per aportar aquest grau de professionalització i de coneixements a l'hora de la planificació esportiva. També s'ha fet oficial el fitxatge de Sergi Torné, aquest jugador experimentadíssim a l'hoquei Lliga, un ex del Calafell i que arriba procedent del Monza, Itàlia, que ha acabat la temporada fa unes quantes setmanes i que també és un dels fitxatges ja confirmats. Per davant, encara molts mesos de mercat, en els quals el Vilafranca doncs, té també prevista alguna que altra incorporació més, però sobretot l'aspecte de renovacions, en el qual doncs, l'equip manté pràcticament la columna vertebral dels últims anys. A més de Xus Fernández, el porter que arribava a inicis de la temporada passada i que continuarà segurament al 100%, que continuarà com a porter del Vilafranca. Encara el seu segon, el Pol Ferrer, veurem si es confirma la seva continuïtat a l'equip. És un dels temes que s'està discutint en aquests dies, però pel que fa a la resta de l'equip, Arnau Ribas, Joan Vázquez, Roger Martí, els homes habituals, la columna vertebral d'aquests últims anys, aquests homes sí que continuaran a les ordres de Toni Aranda. Per tant, doncs, veurem l'equip com acaba de conformar-se després també dels adeus de Gabri Villares, que portava 5 anys al Vilafranca, o Manu Necki, que també és un dels homes que no continuarà després de 2 temporades al Patí.
Molts moviments al Pati Vilafranca de cara a la propera temporada. Moltíssimes ganes jo personalment de tornar a veure a Maro Gual aquí al Penedès després del seu pas per Itàlia, que torni sempre un dels nostres, un dels penedesencs a casa. Sempre és benvingut. Eric, si et sembla, anem amb el futbol.
Doncs vinga, som-hi, anem amb el futbol, perquè aquest cap de setmana l'Atlètic Vilafranca ha fet una passa de gegant amb aquest objectiu de l'ascens a la primera catalana. L'equip guanyava per 2-1 a l'Sporting Gavà i ha finalitzat la jornada en segona posició del grup d'ascens, a 4 punts del liderat del Sitges, que és primer classificat amb 54. Per davant queden 4 jornades, tot molt igualat. El tercer classificat, el Gornal, proper rival dels vilafranquins, es troba només un punt de la segona plaça. I, per exemple, el quart i el cinquè es troben a només 3 del segon lloc dels vilafranquins. Per tant, moltes coses en joc, però l'equip de Parcet serà que segueix sumant, sobretot sumant a casa, sumant victòries, que serà important de cara a aquesta segona volta que començava aquest cap de setmana i ho feia amb molt bon peu. Comencem amb la ronda de protagonistes i escoltem en primer lloc a Oriol Boada, que marcava el gol de la victòria, un Oriol Boada que, a més, aquest cap de setmana també redebutava a la Kings League, concretament ahir diumenge.
Has fet el segon gol, una contra molt ben portada per Martí i per tu. Dos contra dos, heu generat superioritat i amb la sortida del porter no t'has posat pas gent nerviós, eh?
Sí, jo crec que les contres al final és el que millor se'ns dona a nosaltres. Tenim jugadors superràpids i amb molta qualitat i ells, bueno, s'ha de dir que l'han defensat bastant malament, ens ha caigut el rebot perfecte i, bueno, entre el Martí i jo, que ja, igual que molts altres, ja n'hem fet d'aquests gols i ens surten bé i podem aprofitar-lo sempre que podem.
Te n'has sortit amb Cazorla, que el partit de la primera volta allà al seu camp va ser el xèrif de
la... No, mira, jo a l'anada no hi era. Estava allà al Camp Nou, sí, no vaig poder veure-ho, però sí, la veritat és que hem sabut jugar bé. El Parchi ha fet una lectura del partit boníssima i l'hem utilitzat fantàsticament.
Tot s'està comprimint molt a dalt, diumenge un altre partit de vida o mort, perquè està tot aquí molt encaixonat, al camp de la Gornal, camp gran, com és el camp de l'Hospitalet.
Sí, és un camp que ens va molt bé, la veritat, perquè a nosaltres els espais ens afavoreixen molt i a més la Gornal ha fet un punt, em sembla, de 18, per tant va anar a la baixa i jo crec que allà, si fem un bon paper, ens trobarem els 3 punts segur.
Gràcies, Oriol, felicitats.
A vosaltres.
I escoltem també el tècnic de l'Atlètic Vilafranca. Parchi et serà content, evidentment, per aquesta important victòria de l'equip.
Un altre partit on s'ha hagut de competir molt, on l'equip contrari ens ha obligat molt, i bueno, tots els partits seran així. Hem estat nosaltres més encertats que ells amb les ocasions que hem tingut i, bueno, doncs s'ha donat el resultat a favor.
El partit d'aquí a casa ha sigut una mica diferent amb el que es va disputar a Gavà. Allà no hi era Boada. Avui li ha guanyat la partida en moltes ocasions amb Cazorla. Cazorla allà va anar al seu aire, tant a l'àrea contrària com a la seva àrea. Avui li ha posat les coses molt difícils, Boada.
Bueno, sí, perquè doncs, bueno, és el jugador que és. La veritat també és que doncs, ja sabien una miqueta el que ens faria. Nosaltres llavors sortíem d'aquella baixada de rendiment on veníem de donar sèries resultats no bons o on no estaven fins, i bueno, ja vam començar un altre cop a començar a recuperar una miqueta el to, no? La intensitat, de treball d'equip. A mica en mica estem evolucionant i millorant aquestes coses, i bueno, doncs avui ja sabien el que feien ells i el que podem fer nosaltres. Hem ajustat una sèrie de coses que al principi ens ha costat, però que després ja ho hem començat a fer, i lògicament si generem coses perquè Boada pugui acabar de materialitzar, doncs, bueno, doncs es dona això.
Doncs amb això tanquem aquest repàs del partit de l'Atlètic Vilafranca, que aquest proper cap de setmana visitarà el camp del Gornal. Serà dissabte a les 6 de la tarda. L'equip, repetim, tanca la jornada en segona posició d'aquest grup d'ascens. Repassem ara la resta de la jornada. Pel que fa a la segona catalana, encara doncs el Moja arribava al final de la temporada i ho feia amb victòria per 3-1 davant la Terlenca. Un partit en el qual també es marcava al final de la carrera esportiva de Ramon Guti i de Borredà, dos homes importants del Moja i també del futbol en la nostra comarca, que deien adeu en aquest partit disputat dissabte a la tarda. El Moja, salvat, tanca la temporada, aquest play-off de permanència en tercera posició, i sap que la temporada vinent seguirà a la categoria, això sí, sense Manel Rodríguez a la banqueta, que marxa. Un dels homes que sonava com a relleu, Marc Bartra, finalment sembla que no agafarà aquest repte de l'equip de segona catalana, de l'equip del Moja. I repassem molt ràpidament la resta de la jornada pel que fa al futbol. Al grup 12 de tercera catalana tenim els següents resultats. Les Cabanyes 1, Atlètic Vilanova 1, Espirall 7, Pobla de Claramunt 0, Anoia 1, La Granada 2, Montserrat Igualada 2, Riudebitlles 5, Capellades 4, Can Cartró 2, La Múnia 2, Sitges B 2, Vilanova del Camí 1, Olivella 0 i Torrellenc 3, Montbui 1. Anem amb el grup 10 de quarta catalana, Riudebitlles B 0, Sant Pau 3, Sant Cugat 1, Gelida 1, Base Vilanova 0, Olivella B 5, Canyelles Futbol Club 1, Hortonenc 5, Molanta 5, Sant Sadurní 0, Martinenca 1, Canyelles Club de Futbol 3, Avinyonet 0, Monjos 0 i Puigdalba 9, Torre de Claramunt B 2.
Eric, repassat ja l'hoquei i el futbol, ens queda el bàsquet i a més estem de celebració.
Doncs sí, ahir diumenge a la tarda al pavelló 9 de Vilafranca, festa grossa, i és que el Xamba aconseguia el seu ascens matemàtic a la primera catalana. L'equip guanyava per 62 a 41 al Calafell, partit molt treballat, sobretot en el tercer quart, quan el Calafell va arribar a reduir la diferència per menys de 10 punts. El Xamba arribava al descans guanyant per gairebé 20 punts. Al final, l'encert i la gran actuació de Sara Rovira van ser fonamentals perquè el Xamba celebrés aquest ascens. Des d'aquí, l'enhorabona a l'equip vilafranquí. En la resta de la jornada del bàsquet, a la primera catalana, Monjos 82, Golden Team 55. A la segona masculina, Gelida 81, Esparreguera 68. Sant Cugat Vermell 94, Casal de Vilafranca 61. Passem a la tercera masculina, Monjos B 77, Esplugues 80. I als campionats territorials de Barcelona, el Casal B guanyava per 82 a 69 al Castelldefels B. I al campionat territorial de Barcelona B, el Gelida B no jugava el seu partit, es veia ajornat davant els Joventut Sant Vicenç, i el bàsquet Sant Sadurní també tenia jornada de descans.
Eric, en mig minut pots explicar què pot passar amb el Vilafranca de futbol?
Molt ràpidament, perquè és tot un...
complex.
És molt complex, molt complex. Aquest cap de setmana la Federació Espanyola feia oficial que els grups de tercera divisió s'ampliaven de 16 a 18 equips. Per tant, el Futbol Club Vilafranca ara torna a dependre dels ascensos compensats i del que passi a la segona federació. També de si Sant Andreu o Sant Cristòbal pugen a la segona federació. Però a hores d'ara el Vilafranca és equip de tercera. Veurem el que passa en aquestes properes setmanes.